Les 9:21, les 4:21, des de fa 3 anys Formentera conforma la geografia, conforma part de la geografia de territoris espanyols, en aquest cas doncs, afectats per l'arribada de migració, i a més ha estat una arribada massiva, sobretot el darrer any. En aquest cas teníem la situació a les Canàries, teníem la situació doncs, en aquest cas també a les costes andaluses, i ara doncs, finalment les Balears s'ha convertit doncs, en un nou epicentre d'arribada de barques provinents majoritàriament d'Algèria, amb població majoritàriament magribí, però també d'altres latituds, ja siguin subsaharianes, ja siguin d'Orient Mitjà, ja siguin fins i tot asiàtiques, i de fet el darrer any hem tingut doncs, un autèntic rècord en l'arribada doncs, amb al voltant de 3.000 persones. En aquest cas, la meitat de les que han arribat a Balears ho han fet, han tocat terra aquí a Formentera, una situació que ara mateix està saturant i està superant la logística, està superant els mitjans que té el Consell, sobretot pel que fa a la població menor. No hi ha ni instal·lacions pròpies a Formentera per tenir-los, ni mitjans econòmics per en aquest cas, doncs, enfrontar els costos que impliquen. Però bé, més enllà de totes aquestes qüestions de caràcter institucional i de caràcter doncs, d'emergència, hi ha un vessant humà que l'altre dia en Pilar Martínez, en un reportatge molt interessant al diari d'Eivissa, doncs, posava de relleu. Nosaltres també havíem parlat, en aquest cas, doncs, amb la gent de la Creu Roja, havíem parlat amb una Mari Castanyo, que estan presents doncs, fa un temps aquí a Formentera, i té un equip de primera resposta d'emergències per a població immigrant, un PREPI, aquí a Formentera mateix, conformat sobretot per 5 dones que estan permanentment actives, estan permanentment preparades per a rebre aquesta població tan punt toca a terra i donar-los els primers auxilis, sobretot la primera companyia i la primera assistència. Molt bon dia, Mari.
Bon dia a tots i a totes.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies per convidar-me i per convidar-nos.
Has vingut des de Eivissa.
Sí.
Avui amb una miqueta de vent, a remenar una miqueta la barca.
S'ha remenat, sí, però bueno, aquí som i contenta.
La Mari ha vingut amb tres de les protagonistes de la següent entrevista. Per una banda tenim la Cristina Heinen. Molt bon dia, Cristina.
Molt bon dia.
També tenim la Matilde Muf. Molt bon dia, Matilde.
Buenos días.
I també la Natasha Muf. Molt bon dia.
Bon dia, Bernat.
Aquí mos faltaria la Mari Mayans, que també és una altra persona que sempre es mobilitza, no?
Correcte, sí. Forma part d'aquest gran equip que tenim a Formentera.
Escolta una cosa, a Creu Roja, com a institució, no sé si us oferiu, si entreu en col·laboració, en coordinació, en contactes amb l'administració, doncs, perquè feu aquesta tasca. No sé quin és l'engranatge a nivell legal perquè sigueu vosaltres els que rebeu doncs, a la migració. Ho esteu fent, sembla recordar, fa any i mig, 2 anys...
Bueno, sí, ja fa quasi 3 anys.
O 3 anys, que va començar el fenomen.
Sí, va començar a principi com una subvenció, no? Perquè al final Creu Roja pues, tenia recursos, una disponibilitat de recursos humans per donar resposta a una activitat que és no programada, que és la part més difícil, no? Que al final és una activitat 24/7, és a dir, no saps a quina hora, ni quan, ni quantes. I sí que és cert que després se va convertir en un servei, en una concertació, acció concertada, una concertació de servei que tenen a nivell estatal a tots aquells punts, no, que on habitualment pues, hi ha les arribades, pues, Canàries, diferents zones del Mediterrani, i van incloure a Eivissa com un punt on havia d'haver pues, un equip d'intervenció. I tot va començar a Eivissa, amb aquest punt. Sí que és cert que per part de Creu Roja pues, era evident que en moltes de les ocasions, com has dit, quasi la meitat, la primera pedra que troben és Formentera, i al final era necessari, no?, fer una primera resposta, una primera prerresposta aquí a Formentera, perquè si la gent ve pues, amb la roba banyada, o té fam, o no ha begut, no tenia molt de sentit, al millor, fer aquesta resposta quan ja duien 12 o 15 hores a les Pitiuses. Aleshores, van trobar que era necessari pues, que trobar un equip de persones pues, com les que tenim avui aquí, pues, interessades en motivacions personals, amb aquesta capacitat, no?, d'entendre aquesta situació i vinculades i compromeses amb aquesta causa per donar resposta. I bueno, van començar a fer pues, una mica de donar informació a la població de Formentera per a veure qui estava interessat, no?, en col·laborar amb nosaltres. I va ser molta la gent que es va interessar en un principi, però sí que és cert que després no tothom té pues, o la disponibilitat o, no sé, o els interessos no són els mateixos. I comptant pues, amb un equip d'unes 10-12 persones, però que siguin actives, no?, i que realment estiguin compromeses amb aquesta activitat, pues, aquestes cinc dones de les que parlaves en el principi.
Com tu fas per incorporar-les doncs, en aquesta logística permanent d'estar preparades per quan es dona aquesta situació? Fas una crida a través de mitjans perquè elles són voluntàries. Com fas?
És a dir, si parlem de com és el principi del voluntariat o de l'activitat?
No, del voluntariat.
Del voluntariat.
Per tenir un equip.
Sí, doncs pues nosaltres el que vàrem fer és una mica, doncs, pues, vàrem fer difusió d'una... De fet, si no recordo malament, me vàrem entrevistar sí, i mos vàrem ajudar, sí, no?, els diferents mitjans, doncs, pues, informant de que veníem a fer, pues, una xerrada, no?, una mica de què és el que feim, qui som, per què ho feim i què és el que necessitàvem. D'aquesta xerrada, doncs, pues, hi va haver gent, molta gent, com són elles, que van estar interessades en col·laborar amb nosaltres. Un cop que han mostrat aquest interès i que volen formar part, no?, d'aquesta casa i que estan compromeses en l'activitat i una mica també amb els principis i els valors de Creu Roja, no?, imparcialitat, universalitat, tot aquest tipus de principis, se'ls fa una formació que és bàsica, institucional, que té a veure pues, això, amb aquests principis i aquests valors. I un cop que ja han fet aquesta formació, sí que ja se va fent les formacions que van vinculades a lo que és l'activitat de la resposta a l'arribada d'embarcacions.
Doncs deixa'm demanar-li a les teves companyes, Natasha, Matilde, per començar amb altres dues, ser mare i filla, doncs suposo doncs, que ho vau comentar entre valtos. Com us... És vocacional? Com us vau comprometre? Com vareu decidir formar part d'aquest doncs, equip?
Pues mira, nosotros vivimos ambas en La Mola y cuando empezó a llegar mucha gente en un principio no estaba Cruz Roja instaurado, o sea, implicado oficialmente en la isla y con un grupo de vecinos de La Mola, que éramos unos tantos en la época, empezamos a dar una respuesta de lo que considerábamos que podíamos hacer, que era reunir comida a la salida de los supermercados, intentar que cada uno colabore e intentar ayudar como podíamos. Que si no me recuerdo mal, en esta época creo que también vinieron desde Cruz Roja Ibiza en la Casa del Pobla a La Mola para darnos también herramientas a nivel legal y logístico para apoyarnos en cómo podíamos gestionar. Y nada, nosotros una vez que estaba Cruz Roja realmente con un servicio PREPI y que había manera de formar parte del voluntariado, pues parecía lo lógico de seguir en este sentido.
Cuando ves un primer refugiado llegar a la isla, mojado, con sus ojos de contento y cansadísimo, no puedes hacer otra cosa que ayudar, no puedes dejar esta gente así en la calle. Y es por esa primera ayuda que estamos, esta cosa humana.
Molt bé. Cristina, tu no vius a La Mola?
No. Yo vivo en la playa Migjorn.
A la platja de Migjorn.
Sí, y ya he visto muchos que han llegado justo donde vivo yo. Hace un par de años todavía no había Cruz Roja. Llegó una justo debajo de la torre, Spires Catalá, y no estaba la gente ya ahí. Estaban los zapatos, los chalecos, estaba todo tirado. Y entonces he dicho, ¿qué pasa con esta gente? ¿Dónde están? Entonces digo, Cruz Roja, escuché de ellos que venían a Formentera y digo, voy a ayudar donde puedo, necesito hacerlo. Y desde entonces, pues estoy aquí, voluntaria.
Suposo que és molt important doncs, que hi hagi una disponibilitat de temps, no? En aquest cas, doncs, gent doncs, que treballi de temporada i a l'hivern estigui doncs, en aquest cas doncs, amb més temps, o en el cas de Natasha i na Cristina, doncs, que estiguin doncs, en època doncs, de jubilació.
Clar, sí que és cert que és un equip, que, bueno, és un equip cent, no? És un equip cent perquè elles s'anomenen així, no? Equip cent, i sí que ho són, perquè sent tan poquetes persones, sempre estan disponibles. No sé com s'ho fan, no cap d'entendre. Natasha s'ha enfadat, eh?
Se m'ha ofès, Natasha, no dic que no tinguis coses a fer, que segur que en tens moltíssimes, i més doncs, aportant doncs, també doncs, en aquest cas col·laborant amb en Michel i amb les teves coses, però suposo que explica'ns-ho, perquè un està disponible, doncs, gent doncs, que tingui doncs, això, doncs, que faci un horari doncs, cada dia doncs, de les 8 a les 4 de la tarda i tingui criatures i tal, de vegades li costa a vostè trobar...
Sí. De fet, a Eivissa m'ho suposa, per donar resposta pues, 24 hores en el dia, 7 dies a la setmana, m'ho suposa ser un equip de més de 60 persones. Perquè al final, si tu penses que 24 hores serien la intervenció que es fa a Eivissa, no? Que ja és després la part que té mediadors culturals o que té la part sanitària i tota aquesta part, estem parlant de 4 o 5 persones per intervenció. Si penses en torns, 24 hores són 3 torns, no? De disponibilitat. Per 4 perfils estem parlant de 12-14 persones cada dia. I efectivament la gent, pues, en si ven, té una mica més de disponibilitat, però en estiu, qui no té una feina en té 3, quasi, no? Per poder viure tot l'any. I és la part més complicada d'aquesta banda, per exemple, altres, és superimportant també que els mitjans, no? Pues, mos deneu veu perquè la gent pues, sàpiga una mica pues, què és el que fa Creu Roja, què és el que fan aquestes voluntàries, i diguem, ostres, pues, jo vull fer el mateix que fan aquestes persones, perquè si no, pues, a vegades és molt complicat arribar i donar una resposta. Sí que és cert que sempre la donem, sempre hi som, i si no anem 5, anem 4, i si no anem 3, i si no som persones voluntàries, anem gent de l'equip que en el final tots rebem la formació per poder donar una resposta, sigues d'aquest equip o sigues d'un altre. Però sí que és cert que és molt loable, no?, que la gent, tenint feina i això, pues, pugui donar resposta.
Posem-nos en situació, Natasha. O sigui, tu estàs pendent del telèfon per si arriba una pastera, ja sigui a les 6 de la tarda o a les 3 del matí.
Yo tengo, en mi teléfono tengo una alarma especial, un sonido especial de Cruz, que son los mensajes de Cruz Roja.
Ah.
Así sé que esto es importante. Y que sea que estoy con amigos comiendo, cenando o durmiendo, tengo este sonido y voy. Dejo todo y voy. Pero yo sé que todo el mundo no lo puede hacer así. Uh-huh. Yo tengo mucha libertad y todo el mundo no lo puede hacer así. Pero es muy agradecido también.
Claro.
Es que tú vas porque tú sabes, tú estás comiendo con tus amigos, con mucho placer y riendo y todo, pero hay 15, 20, 30 personas en la playa mojados que necesitan ayuda y vas.
Mm-hmm. Na Mari Mallans també no ens n'oblidem.
No.
I a més, bueno, també fa feina, té criatures, però també com pot, doncs...
Sí, sempre que pot, si té disponibilitat, sempre hi és. Mm-hmm. Vull dir, sempre és una persona pues, molt col·laboradora que forma part d'aquest superequip, sí. Igual que na Sara, que moltes vegades té menys disponibilitat, però també se pot fer voluntariat virtual, per dir-ho de qualque manera. És una persona que parla àrab i moltes vegades, pues, com deia abans, mos contaven a Matilde, pues, potser la criden i els hi fa d'intèrprete, no? Pues, mitjançant el telèfon.
Molt bé, posem-nos en situació. Vos criden. Aneu al lloc de l'arribada, Matilde, o aneu a rebre'ls, a esperar... doncs a les instal·lacions de, no sé si d'antiga benestar social, allà de vora la Guàrdia Civil i la policia...
Sí, que és allà on estan els materials, bàsicament.
Aneu allà directament, no aneu al lloc d'arribada, normalment?
No, generalment no, perquè nosaltres el que fan és 1-2 o la Guàrdia Civil criden al centre de coordinació de Creu Roja, que està a Palma, que és el centre que està actiu 24 uh-huh. hores, i de centre de coordinació s'activa a la persona que està de guàrdia d'Eivissa, que Eivissa activa a les voluntàries de Formentera. I en tot aquest procés l'objectiu és que la intervenció normalment se fa, o se fa fins ara, a les dependències de Guàrdia Civil, i nosaltres els magatzem que tenim, està efectivament, no? Els dos edificis estan aferrats a sentir que edifici de benestar social i el de Guàrdia Civil, que és on es tenen tots els recursos materials.
Els recursos materials, Cristina, de què es tracta? Què heu de fer? Entenc que primer de tot, doncs, donar escalfor, entregar mantes, si no venen amb mantes, donar aigua, donar menjar, escoltar-los, què feu?
Normalment lo primero es saludarles, sí, preguntar cada uno com estàs.
I com es diuen, potser, o no? Els hi pregunteu el nom, o...?
Sí, bueno, és que pensa que és un moment també que la Guàrdia Civil està afiliant, no? Està fent també la seva feina. Al final, es fa un treball en equip. Està, per d'una banda, tot el personal i les persones voluntàries, en aquest cas de Formentera i Guàrdia Civil, i sí que el més important, i el primer, perquè ho hem parlat moltes vegades, no?, és donar, mirant els ulls, com deia abans la Matilde, i és dir... estigues tranquil, no? El llenguatge no verbal, se poden dir moltes coses, perquè de vegades no tots parlen francès. Tenim la sort, per exemple, en aquest cas, que na Matilde i na Natasha parlen francès, però de vegades sí, hi ha pasteres que només parlen àrab. I és més difícil, hi ha una barrera idiomàtica grossa, però amb el llenguatge no verbal. I, òbviament, també, jo sempre ho dic, quan ells veuen el xaleco de Creu Roja, que entenen, no?, que estem allí per ajudar, perquè és una institució al final que ells venen d'un país on està la mitja lluna roja, vull dir, ells ja tenen un missatge de tranquil·litat només mirant a les voluntàries, perquè són de Creu Roja i perquè la seva mirada és de tranquil, som aquí, estic aquí per ajudar-te, i això ja és un missatge no verbal de tranquil·litat i de pau, i després ja sí que se comença, no?, a oferir, doncs, aquesta primera assistència superbàsica que té a veure amb un tentempié, amb donar-los aigua o unes sabates, una roba, si estan banyats, i sa manta, sa filassada.
Y creo que sí puedo, que es importante recordar que en un principio, por más que ahora estamos en una situación un poco más delicada a nivel de tener un espacio real donde se pueda dar esta atención, pero creo que es importante recordar que hasta hace muy recientemente todo el cuerpo de Guardia Civil ha sido muy presente con nosotros y nos ha dejado mucha libertad de actuación y han apoyado mucho al proyecto de Prepi en Formentera, a defecto de no tener un espacio real de Cruz Roja independiente donde podamos actuar, nos han dejado actuar en sus espacios y ha habido una colaboración de verdad muy bonita entre los dos cuerpos, tanto de Guardia Civil como de Cruz Roja.
No, a ver, doncs aquí que el reconeixement per a ells. Com arriben ells, a part d'espantats, aquest missatge que deies, doncs, de transmetre'ls tranquil·litat, estigueu tranquils, com arriben? Ella, Natasha, deia que hi havia en els seus ulls, en la seva mirada, doncs, una mescla, una barreja, una combinació, doncs, de satisfacció, no?, de felicitat, de joia, tocat terra, sobreviscut, però de por al mateix temps i de cansament, no? Com arriben? Quines emocions transmeten quan arriben?
Es que depende mucho de su edad, de su estado físico también, pero es complicado porque, claro, ahora estamos en invierno, entonces todos tienen un frío que no puedes imaginar porque están muchas veces mojadísimos. Han formado un equipo en el barco o grupitos y tienes que intentar de acercarte de ellos, pero es la verdad también, como han dicho los compañeros aquí, que cuando tú llegas con el vestido de Cruz Roja y que tú dices, porque yo siempre también digo, mira, aquí la gente de la policía, de la Guardia Civil, son buena gente, no son como en tu país, entonces hay que tranquilizarte. Y de golpe, cuando dices este, y que nos ven a nosotros, ya están más tranquilos, tranquilos, no, tampoco no son ni agresivos ni nada, pero son más...
menos angustiados.
Y entonces, claro, cada uno coge un rol. Cristina va por las tallas y por los cariños.
¿Por las qué, disculpa?
Las tallas
de la ropa, claro, diferente tallaje.
Matilde organiza. Cada
sí que,
uno
sí que és cert també que hem de tenir en compte que en els darrers anys el perfil de les persones que arriben ha anat canviant. És a dir, varen començar quan varen començar, que generalment eren homes d'edat mitjana o de 20 a 50 anys argelians, i després van començar a venir dones, després van venir, començar a venir dones embarassades, després dones o homes amb fills, no? en menors a càrrec, ja siguin bebès o de 4 anys. Després ja també han començat a venir pues, persones de països d'origen subsaharià, que això suposa també no només el periple de la travessia marítima, sinó de la gent que potser està 4 anys, clar, que han creuat totes desert, han hagut de passar, no? Diferents fronteres amb tot lo que suposa, no? Passar una frontera amb els
tipus... en llocs amb molta guerra...
Exacte, és a dir, en funció també una mica d'espai d'origen, és a dir, la fatiga és molt més grossa perquè potser pot ser durs un any i mig tractant, no?, d'agafar aquesta embarcació, que no que si és ets pròpiament d'Argèlia, que sí que, òbviament, se genera una fatiga del trajecte, però no durs no aquest recorregut d'haver passat diferents fronteres, un desert o així. És a dir, és totalment diferent. I a més, quan més en el nord estàs, també estàs més en contacte o més vinculant, no?, en el que està passant aquí o com és Espanya, o tens més contactes, hi ha una xarxa, no?, perquè tens algun amic, algun familiar que ja ha fet el viatge i potser pues, totes aquestes persones que venen de països subsaharians pues, no tenen contacte amb ningú i no tenen tan clar què els hi passarà, què passarà jo ara quan arribi, on acabaré. I amb aquesta gent també pues, hi ha una altra feina també a fer per això, perquè estan més inconex en el que és la nostra realitat.
No, y hay tantas historias de, o sea, hay tantas personas que llegan como hay relatos de vida. Cada uno tiene su trayectoria, su historia, su idea de destino, de lo que quiere, lo que no quiere, a dónde quiere ir. O sea, y cada caso al final es un humano con su vida y una historia diferente.
Claro, y con distintas motivaciones, claro. Es decir, ¿por qué ha fet el viatge? ¿Cómo ha estat organitzat? No sé, historias de vida son... Esa part.
Són úniques.
Sí.
I s'obren, compten.
Sí. És a dir, naltros, per exemple, sí que és cert que el millor la intervenció que fan elles és molt, molt, molt ràpida, és a dir, perquè és una cobertura de necessitats bàsiques, però després, quan se fa, diguem, la segona intervenció, que se seia d'Eivissa, on se fan entrevistes una mica pues, per sabre, no? Es per què, de quin port, també a Creu Roja li interessa sabre, no?, el màxim informació possible perquè després hi ha, en molts de casos, famílies que cerquen, no?, o familiars, claro. I a vegades pues, pues els demanem pues, quan ha sortit la teua embarcació, ha sortit tota sola o sortia més? No, pues resulta que sortien tres més, no? Pues sabem que d'aquell port, en aquell dia, en aquell moment, han sortit quatre embarcacions i resulta que ha arribat una aquí i una a Cabrera. Pues, on són les altres dues embarcacions, no? Bàsicament perquè després a Creu Roja també tenim un projecte, no?, que està vinculat a restabliment del contacte familiar, que es diu Desapareguts en el mar, que tractam de no donar resposta, perquè no se pot donar resposta a una família, però sí tractar d'aliviar, no?, una mica pues, aquesta incertidumbre de tenc un fill, no?, a vegades se posen en contacte amb nosaltres o en distintes plataformes o familiars que ja estan visquent a països europeus, que tenc un fill que es nom així, i va sortir tal dia, però no sabem res d'aquesta persona. Clar, que Roja no. Tracta de fer una investigació, entre cometes, per intentar donar informació. Pues saben que ha arribat una pastera o saben que ha arribat cinc, i aquesta informació la podem saber sempre i quan pues, fesquem una bona entrevista el dia que fem l'atenció a aquella persona.
Molt bé, teniu atribucions de caràcter de primers auxilis mèdics? O sigui, si hi ha una crisi... De nervis, o si venen amb un tallet, o el que sigui, o això immediatament
no,
es mobilitza a l'hospital?
No, hi ha una part de triatge sanitari, no?, que se revisen les seves condicions, pues, jo què sé, pues, la temperatura, oxigenació, aquest tipus de coses, i després hi ha, clar, òbviament hi ha una persona sanitària que dona respostes en aquelles coses que poden fer, perquè moltes vegades arriben en cremadures, no?, o ja sigui de sol o de la mescla, no?, que hi ha entre el combustible i l'aigua salada, i se fan pues, escurs que s'hagin de fer. Si després hi ha una persona que manifesta que té una patologia X, no?, o una malaltia crònica, o pues, algú que ve amb un cop d'esquena molt gros, o el que sigui, pues, ja sí que se fa...
O embarassada.
òbviament, també, les persones, les dones que arriben embarassades directament van a l'hospital pues, perquè li facin les proves que els hi hagin de fer per saber que està tot bé.
L'estona que passeu és relativament breu, no? D'unes hores, no? Fins que de vegades arriben de nit fins que no hi ha la primera barca o les primeres barques per creuar-los cap a Eivissa.
En principi, bueno, elles ho poden explicar millor que jo, però és el temps de la intervenció. Una vegada que has donat cobertura a les necessitats, elles ja repleguen i se'n van cap a casa.
Perquè, clar, tu normalment ets a Eivissa i són elles les que es mobilitzen,
aquí,
no?
Exacte, aquí sí. No m'ha donat temps d'arribar.
Quina és aquesta relació que per aquests migrants són tan importants i per l'altre suposo que també, perquè emocionalment té un component. De quan estem parlant? D'una hora i mitja? D'una hora?
Uf, a veces puede ser... No sé, hasta...
Es que depende del día
muchas,
también.
Muchas horas.
Puede ser diferente. Un día. Tú has pasado un día entero
sí.
Al hospital con
es
alguien.
Es que depende mucho de las situaciones. Se pueden dar situaciones en que el traslado a Eivissa se puede efectuar de manera bastante rápida. En este caso, la atención prepi que damos, que es aportar pues, ropa, comida, una primera atención y ya dar primeras informaciones para los equipos en Eivissa del estado de la gente y de potenciales vulnerabilidades que podamos detectar para ya adelantar el trabajo que el equipo de Eivissa va a hacer, eso puede ser bastante rápido, pero también puede llevar un caso que hay que acompañar a alguna persona al hospital y ahí pues pasar el día, que o sea, depende mucho de cada intervención.
Claro, y depende si es una arribada d'una pastera o si després d'una pastera n'arriba una altra i una
sí,
altra,
això,
perquè això de vegades...
Hi ha dies que hem tingut, diríem, una concatenació, hem tingut com divers... M'hem arribat, potser aquest estiu no tant, però recordo l'estiu passat que vam arribar a tenir... Sí, o més,
aquest estiu amb agost i setembre van tenir tant a Eivissa com a Formentera, una arribada així
dies
bastant...
Dies de 4 o 5 o 8 o 10 pasteres en 2-3 dies...
Sí, una arribada recurrent.
Es que también nosotras hacemos relevo. Por ejemplo, nuestra compañera que no está aquí, la Mari, ella es muy del equipo de mañana y puede ser que ella pueda ir 3 horas para la mañana, que a las 11 nos diga, chicas, me tengo que ir a trabajar, alguien puede venir a hacer relevo y pues nos relevamos. Si alguien no tiene la capacidad de estar todo el día, pues nos organizamos entre nuestro grupito.
Sí, porque tenemos un grupo WhatsApp, los 4 o los 5 con Sara, y nos organizamos.
Molt bé. Fa poc que rebíem... És curiosa aquesta situació perquè nosaltres, clar, nosaltres també treballem en una xarxa doncs, de complicitats, d'informadors que ens avisen, i fa unes setmanes vam rebre una pastera, una barca va arribar a Escaló. En aquest cas, ens van dir, són lots joves d'origen somalí, no? En aquest cas... Renes en algerians. I en aquest cas, doncs, la delegació del govern no ens confirma aquella pastera, tot i que nosaltres la comptabilitem perquè sabem que existeix, tenim les fotos, o sigui, sabem el número exacte que venien. Després, últimament, aquí veiem que hi ha nanos, que hi ha boixos, algerians i també hi ha boixos, doncs, en aquest cas, doncs, negres, no? És a dir, que segurament pot ser que siguin d'aquella pastera o no. Valtros, quan us trobeu amb algun d'aquestos que heu, algun menor que s'ha quedat aquí a Formentera que l'heu socorregut, us ha parlat que us l'heu trobat i que hi heu parlat un moment o així?
Que, bueno, en principi, quan arriba una pastera hi ha menors no acompanyats, que entenc que és això, no?, el que refereixes. Clar, nosaltres sí que és cert que doncs, donem sempre primera assistència, perquè si necessiten la roba, doncs la necessiten com un adult o així, i després, òbviament, passen, no?,
a serveis socials
que són qui comença la tutela i aquest tipus. Però sí que veníem ara justament parlant que ens han trobat. De fet, l'altre dia jo vaig venir doncs, per aquesta entrevista que parlaves del diari d'Eivissa i van anar fins a l'oficina i ens van trobar amb un grup d'aquests menors no acompanyats i els vam saludar, vam estar parlant amb ells.
Ells se'n recordaven de Valtros i d'altres
jo no sé si s'havien creuat, si en aquest cas perquè a vegades no ens han creuat, no els coneixien.
Ellos, yo no...
No, creo que no los entendimos nosotros. No. Porque de vez en cuando, al ser solo 5, también no llegamos a ir, así que cualquier persona que se quiera juntar al equipo, sí, bienvenidos.
Sí, correcto.
Pero claro, pasa a veces que, claro, somos 5 y que todo el mundo está ocupado y que no llegamos a atender. Y yo creo que esta, los que están ahora de este grupito de menores, creo que no estuvimos, sí que, desafortunadamente.
Sí que es cert que, com, si vols ser així com anècdota, Eivissa sí que vam atendre pues, a un al·lot, no?, que era, fa un parell d'anys, bueno, no acompanyat, però que ara ja és adult, val? Està en procés d'emancipació i efectivament també era, era, en aquest cas era de Guinea Conakry, i ell ha volgut no retornar-nos aquest somriure quan, que li varen fer quan va arribar. S'ha fet voluntari de Creu Roja i té perfil d'intèrprete perquè bàsicament perquè parla francès i després parla pues, dialectes que pues, no són molt habituals, i ell com agraïment pues, vol posar-se el xaleco de Creu Roja i vol donar aquesta benvinguda a aquelles persones on ell pugui pues, fer una aportació. Saps? És a dir, aquells, hi ha menors que sí que mateix al llarg del temps, que ja s'han convertit en adults, i pues, també s'apropen a Creu Roja pues, per formar part del nostre equip. I crec que això és una anècdota xula, sí. Perquè, no sé, me pareix brutal.
Pero se ve en muchos grupos que llegan, muchos están tan agradecidos. Cuando yo sí. A veces empiezo yo a limpiar porque a recoger las cosas, siempre hay varios que vienen a ayudar. Después de 3 días de barco o 2 días de barco, no se levantan.
Y todo lo de antes.
Y todo lo de antes, no, ayudan, no, son...
Son colaboradores,
sí,
siempre.
Sí,
agradecidos.
Sí.
Y mucho.
Sí.
Molt bé, doncs què els hi diríeu a la ciutadania de Formentera ara? Doncs que, perquè molts d'aquestos migrants que arriben de seguida doncs, són com, hi ha aquesta percepció doncs, que són com una comunitat, com uns individus fantasma, no? Que ens sentim a parlar però sovint no els veiem, ara sí, amb els mòbils i tot, sí que de vegades veiem com arriben les barques, les embarcacions, o alguna foto doncs, que els tenim doncs, que estan custodiats, emmanillats en aquest cas, també doncs, per les autoritats, i o ens els trobem al port, que els estan traslladant, però quan són majors d'edat és com una població que durant anys, durant un temps, no els havíem vist, no els hi posàvem cara, no... Però amb els menors és diferent, amb els menors sí que tenim
perquè
una...
Perquè es queden, no? Part, no?
A Formentera té un centenar llarg ja de menors que són, bueno, que són tutors legals al Consell de Formentera. La majoria anaven, doncs, a Eivissa i Mallorca, ja no hi ha espai, ja en tenim, ja de tenir, doncs, una dotzena o d'una dotzena i mitja, ara mateix aquí a Formentera. I ho veiem doncs, a les xarxes socials, ho veiem doncs, amb les converses, la gent segueix tenint por al fenomen migratori. És com... Què els hi diríeu? Vosaltres que esteu en contacte.
Jo els hi diria que acompanyessin un dia en aquestes dones, que anessin amb elles. És a dir, el que hem de tenir clar és que són persones humanes, com ha dit la Matilde, amb una història darrere, és a dir, que amb unes motivacions que han de tenir en compte que quan un pren la decisió, no?, d'agafar a les...
És un últim recurs,
a les 2 de la matinada, i més si te posen amb els cascs que han tingut dones embarassades amb 2 menors a càrrec, és a dir... Com has d'estar per prendre aquesta decisió? Jo som mare, i no, però no fa falta ser-ho, per dir, jo embarassada amb un nin de 6 anys i un de 2 anys, me fica una pastera per anar a on, a què? És a dir, no hi ha que tenir por, perquè al final la por va vinculada en el desconeixement. O vull pensar que no és ni a ideologies ni a res, sinó a desconeixement. És a dir, si tu vas i coneixes quina és la situació i vas un dia i veus en aquella gent i els ajudes i t'endús, no?, la recompensa d'un somriure, una baixada d'ulls que te diuen gràcies, entens que no pot ser d'una altra manera i que la gent el que està cercant és un mitjà de vida. El que passa que ho ha de fer d'aquesta manera perquè no en té una altra. I crec que això, que jo el que faria és convidar tothom a que donés un dia resposta a una embarcació i sa perspectiva i te canvia.
Tu que tens, que dius que tens fills, la Cristina en té 4, la Mari en segon té 2.
Sí, en té 3.
3, la Mari, 3?
Sí, 3.
Ah, molt bé. La Natasha tens 2 filles. Una Matilde, de moment no, però en qualsevol cas, els que teniu fills, els que... fills, nets, petits...
Sí, nets.
Quan, després de veure això, de vegades, ella deia que és molt satisfactori, no?, que et fa veure les coses d'una altra manera, no?, aquesta sí. Voluntariat. Però vens a casa i veus doncs, el teu estat del benestar, les teves, tot el que tenim, material, no material, la seguretat, la salut dels teus fills, dels teus nets. Com es porta això emocionalment?
Mira sus ojos.
Sí, perquè sí que és cert que, mira, jo sempre ho dic, no?, que per fer aquesta tasca has de, no aquesta només a Creu Roja, sinó una als altres, perquè sempre s'ha fent feina, per desgràcia, amb col·lectius vulnerables. És a dir, d'una banda, tu has de tenir l'empatia, no?, per voler fer aquesta feina, i però després has de tenir la capacitat una mica d'impermeabilitzar-te, perquè si no estàs fet calç. Jo em vaig fer masses pasteres.
Fer una mica de callo, que diuen, no?
És que justament anava a dir-te això. Jo quan varen començar, que va arribar una, després de 6 mesos una altra, en el principi doncs, era com molt, molt dur. Segueix sent-ho. Amb això no vull dir que m'he impermeabilitzat, però vaig fent callo, no? I, doncs, ara nombres no passa res. Ara dones, carai, dones. Però després hi ha, per exemple, un grup amb ses mares i els pares que duen menors a càrrec, no faig callo. O sigui, no tenc impermeable, no hi ha possibilitat d'impermeabilitzar-me perquè me pot ser empatia. I sí que és cert que arribes a casa i és dur, saps? Acabes de veure, doncs, això, que estaves amb un boix de 3 anys, que dius, porta 3 dies, noche, dia, a la mà, i jo arribo a casa i, efectivament, estic perfecta, el meu fill està perfecte, no tinc fred, no tinc calor, tinc menjar... Doncs és dur, i t'adones compte de lo privilegiats, no?, de lo privilegiada que som, de lo privilegiats que som tots, i t'adones compte de què diferent és tenir l'oportunitat de néixer una banda o néixer una altra, no? Al final és on has nascut, pues tindràs més possibilitats o més oportunitats que si neixes a una banda o neixes a una altra. I és molt important això, el tema emocional és molt important. És molt, molt important que després de l'activitat totes elles o facin un cafè o així i buidin una mica, perquè si no vas buidant les emocions, es valde arriba a estar ple, i ens hem de, també de protegir per poder seguir fent aquesta feina, que moltes vegades emocionalment és molt complicada, i elles ho saben.
Però mira que bonito, veo mi mòbil... No pitando porque está apagado, pero alguien me está escribiendo, estoy escuchando el programa, os estoy escuchando, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar?
Ay, me encanta.
Y claro, lo más posible. Y hombres también, porque de momento solo somos mujeres. Y no sería mal también de tener... uns homes de voluntaris.
A més, com na Matilde ha fet referència, aquest equip de voluntàries de Formentera no només té el paper de donar aquesta primera resposta i atendre les necessitats més bàsiques, sinó que fa una enfeinada respecte a tota la informació que ens arriba en altres de primera mà després a Eivissa per dur a terme l'altra intervenció. És a dir, ho ha explicat superbé. Explicar finalment quantes persones són, quin és l'origen, quin és el sexe, si venen unitats familiars, nuclis familiars o no venen nuclis familiars. És a dir, detectar, fer una valoració d'aquestes possibles extravulnerabilitats. És a dir, tots els que arriben, òbviament, són persones vulnerables, però després, per diferents característiques, hi ha unes altres vulnerabilitats, com potser doncs una dona embarassada amb un menor a càrrec. I tot això fa que nosaltres, després la nostra resposta sigui molt més eficaç, eficient i molt més ràpida, perquè ja estem preparats per donar aquesta resposta. Aleshores, qui pensi que és una feina que no pot fer, que no serveix per res, s'equivoca. És una feina que és gratificant per la persona que ho fa i molt reconfortant per després l'equip d'Eivissa quan arriba ja a la pastera, i és molt, molt important que, pues això, que la gent vulgui formar part d'aquest equip, que vulgui formar part de l'equip 100, que no és equip 100, és equip 200, per ser el meu punt de vista, i que, efectivament, quan hi ha una arribada molt recurrent, el relleu, no?, de les persones és molt important, perquè, per exemple, a Eivissa, de vegades que hem estat més de 35 hores, no?, fent intervenció, i per això és necessari gent.
Jo he escrito 4 paraules que penso que tenemos que tener.
Ens acomiadem amb això, Natasha, endavant.
És mirar, poder mirar, poder escuchar, ser generoso o generosa y respetar. Y con esto estamos bien.
Doncs moltíssimes gràcies, Natasha, Matilde.
Placer.
Cristina.
Gràcies a vosaltres.
I també Mari.
Gràcies.
En aquest cas també doncs, saludem a l'altra Mari i també doncs,
a la
Sara, a aquest grup de sis valentes doncs, implicades en aquest compromís d'atenció doncs, amb els migrants que arriben. Mira, hi ha una banda de rock catalana que es diu Mishima, que fa doncs, més de 20 anys que fan bona música i arran del que passava a Lampedusa van escriure una cançó molt polida que es deia Mentre floreixen les flors, no? O sigui, que, i cantaven això de que mentre les floreixen les flors, mentre que un ca doncs, mou la cua, mentre que passen coses diverses, els migrants arriben i moren a Lampedusa, no? Escoltem-la, molt xula.
Mentre es va fent de dia, les abelles bronzeixen, el gos remena la cua, el ritme d'un espessor. Ara la pàgina passa i fa que el núvol es mogui i descobreixi un avió que pinta el cel una ratlla i passa lent com la tarda mentre floreixen les flors, mentre floreixen. Moure el paisatge, dic foc encès a la llar i tu sents la seva escalfor, que es construeixi la casa, que el nen s'estimi la mare, mentre vola el falcó. Ara el vent mou els arbres i escala foc a coberta mentre floreixen les flors, mentre floreixen. Que no el sents quan truquen